Bon dia, es descobreix que les darreres erupcions volcàniques a la Garrotxa no van ser fa 13.000 anys, sinó fa poc més de 8.000.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En el cas més arqueològic, més humà, el que ha significat és poder estudiar com van interactuar les poblacions humanes amb aquest volcanisme. Fins ara les erupcions volcàniques que es coneixien eren en un període en el que no teníem ocupacions humanes aquí a la Garrotxa, però amb aquestes més recents sí que ara tenim l'oportunitat de poder veure com van interactuar amb les poblacions del Mesolític, comunitats de caçadors-recol·lectors.
És l'investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Jordi Rebelles, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. És la conclusió que ha arribat un estudi entre diverses universitats i organismes i amb tres garrotxins implicats. La prova l'han trobada al Pla de les Preses, on fa molts segles era un gran llac. La descoberta permet seguir estudiant l'impacte socioecològic de l'activitat volcànica a la comarca i la vida de les diverses comunitats que hi van viure. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest primer dia del mes de juny i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
El Departament de Territori assegura la bona marxa de la variant i impulsa un immediat asfaltatge sonoreductor. Segons la plataforma, no és un vial, és un carrer. Des de la plataforma afirmen que el missatge que se'ls ha traslladat des de la Generalitat és que el gener del 2024 el projecte constructiu estarà acabat. En política, Esther Torres vol començar a treballar en la millora dels accessos i la cobertura de Beuda. Serà una de les primeres propostes que tirarà endavant quan entri a l'Ajuntament. En educació, el projecte Rossinyol ja compta amb mentors a Olot. Són joves que van començar estant a l'altra banda i que ara ells fan l'acompanyament a altres estudiants. A la Garrotxa, una desena de centres escolars col·laboren amb el projecte. Posar en valor la dalla i els oficis antics, això és el que pretén fer cada any els hostalets amb motiu del Dia de la Dalla. Aquesta eina del camp que servia per segar aquest diumenge al poble de la Vall d'en Bas acull la 23a edició d'una diada que inclourà tallers, xerrades i el tradicional concurs de dallar. En esports, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Racet, admet que caldrà paciència i humilitat per fer una bona temporada tercera federació. El club ja ha començat a planificar la nova campanya després del descens a tercera divisió. Precisament en l'àmbit de la Unió Esportiva Olot, Ernest Forgues no seguirà l'equip. És la segona baixa de cares a la pròxima temporada després de conèixer la sortida de Xumetra. El davanter barceloní marxa de la Garrotxa deixant una bona imatge, tot i descens de l'equip a la tercera divisió. Forgues ha estat el pitxitxí de l'equip amb un total de 12 gols. I el torneig de futbol base de les Preses reunirà una quinzena de clubs aquest cap de setmana. Aquest serà el 13è any que el club acomiada la temporada amb una competició que inclou totes les categories del futbol formatiu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Esquerra i Junts aparquen els retrets i exploren un front comú a les eleccions generals. Junqueras rebutja la llista unitària proposada per Junts i el PSC diu que sense els socialistes no hi pot haver consens. A Barcelona, Collboni no es dona per vençut, però Esquerra diu que prioritzarà partits independentistes. Junqueras dona a entendre que facilitarà que el govern de Barcelona sigui per a Trias, que es veu alcalde amb més o menys suport, mentre que Colau vol un acord entre PSC i Esquerra. Comença la cursa per al 23J amb Sánchez i Feijóo recuperant velles promeses i estratègies. El líder del Partit Popular ha participat en la reunió anual del Cercle d'Economia a Barcelona i el president del govern espanyol i el líder del PSOE ha reunit diputats i senadors socialistes al Congrés. Les dones amb una regla dolorosa ja poden demanar la baixa laboral. El metge de capçalera haurà d'autoritzar la baixa i també se n'introdueix una altra que està vinculada a l'avortament. A la pàgina internacional Air New Zealand comença a pesar passatgers de vols internacionals abans de pujar l'avió. La iniciativa, que és voluntària, confidencial i anònima, forma part d'una enquesta promoguda per l'Autoritat d'Aviació Civil de Nova Zelanda per fer els vols més segurs i eficients. I multa Amazon per no esborrar converses de menors amb Alexa. Haurà de pagar un total de 23 milions d'euros. El gegant del comerç electrònic haurà d'esborrar determinades gravacions, comptes i informació de geolocalització.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps tornarà a ser inestable, al matí ruixats a l'interior del sud, especialment cap a Osona i la Selva, però a la tarda a tot arreu, menys a la Costa Brava, hi pot ploure fort. Potser també cap al Gironès i al Pla d'Estany queden una mica al marge d'aquestes tempestes fortes que podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat. Ahir recordem que vam arribar a 12 litres per metre quadrat a Navata. Van caure 51 litres per metre quadrat, per exemple, al Banyà, només mig litre a Olot o a Vic. Per tant, tempestes molt, molt irregulars. Cal destacar que només a Girona van caure 2 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui la tempesta pinta forta a partir de la tarda a les comarques interiors, llevat de la zona de la costa. Bé, sembla que divendres es manté el risc de ruixats a la tarda, no tant al matí, i potser no serien tan fortes, però es manté a l'interior, menys a la Costa Brava, on bona part del dia faria sol. I al cap de setmana es manté el temps variable amb algun ruixat de tarda, sobretot diumenge, no tant dissabte. En definitiva, temperatures que tampoc variaran gaire i per tant es mantindran dins de la mitjana. Mínimes fresques, no gaire fredes, i màximes suaus al voltant dels 25 graus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 1 de juny de 2023 parlant d'una descoberta volcànica, ja que s'ha descobert que les darreres erupcions volcàniques a la Garrotxa no van ser fa 13.000 anys, com ens pensàvem, sinó fa poc més de 8.000. És la conclusió que ha arribat un estudi entre diverses universitats i organismes i amb tres garrotxins implicats. La prova l'han trobada al Pla de les Preses, on fa molts segles era un gran llac. La descoberta permet seguir estudiant l'impacte socioecològic de l'activitat volcànica a la comarca i la vida de les diverses comunitats que hi van viure. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Un estudi recent ha determinat que les darreres erupcions volcàniques a la Garrotxa no van ser fa 13.000 anys, sinó fa 8.300. Un grup d'experts ha arribat a aquesta conclusió després de fer un forat de 14 metres sota terra a un camp de la Vall d'en Bas, al Pla de les Preses, on fa milers d'anys s'hi ubicava un gran llac sorgit com a conseqüència de la colada de lava generada pel volcà Puigjordà, situat a la Serra del Corb i que va obstruir el pas del riu Fluvià. La troballa situa les erupcions garrotxines com les més recents de la península Ibèrica. En parla l'investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Jordi Rebelles.
En el cas més arqueològic, més humà, el que ha significat és poder estudiar com van interactuar les poblacions humanes amb aquest volcanisme. Fins ara, les erupcions volcàniques que es coneixien eren en un període en el que no teníem ocupacions humanes aquí a la Garrotxa, però amb aquestes més recents sí que ara tenim l'oportunitat de poder veure com van interactuar amb les poblacions del Mesolític, comunitats de caçadors-recol·lectors.
Les noves erupcions s'han pogut col·locar en el temps gràcies a datacions radiocarbòniques, observant i recuperant sediments i matèria orgànica en zones lacustres. La descoberta obre les portes a definir més i millor les implicacions socials ecològiques que van tenir les erupcions volcàniques i tenir, per exemple, més certeses al jaciment de la Dou.
Perquè es dona un cas molt curiós aquí a la Vall d'en Bas, i és que la neolitització, l'establiment de les primeres comunitats agricultores i ramaderes, es va produir aquí a la Vall d'en Bas uns 700 o 800 anys més tard que l'entorn més immediat, que a l'Alta Garrotxa, que al Pla de l'Estany, i això ens fa sospitar que potser hem de buscar encara alguna erupció més recent durant el neolític inicial que provoqués que aquestes comunitats neolítiques no s'assentessin des d'un primer moment, sinó que triguessin això uns 700-800 anys en arribar a poblar la vall d'en Bas.
Revelles també remarca la importància de seguir estudiant l'afectació del vulcanisme a les comunitats que van viure a la goma del Serrat del Pont, a Tortellà, on actualment hi ha un jaciment amb molta feina per fer. A una part de la mostra que hi ha a l'espai cràter s'hi pot veure en forma de maqueta com aquest pla de les preses estava cobert d'aigua durant una època de la història. Des de l'equipament Olotí destaquen la importància de seguir augmentant el coneixement de la història del vulcanisme a la comarca. En parla el director de l'espai cràter, Xevi Cullell.
El que és interessant és que els episodis de vulcanisme ja podríem dir que formen part ja no del principi de l'Holocè en el territori, que és quan es considera, segons l'estat espanyol, que el vulcanisme o un territori és una zona volcànica activa, sinó que aquesta nova datació que han generat doncs, l'equip d'en Jordi Revelles i tot el seu entorn ens diuen que potser doncs, aquest territori és molt més jove del que ens pensàvem. D'alguna manera, la divulgació científica no para i, per tant, per nosaltres és fonamental doncs, tenir totes aquestes informacions i sí, seguirem intentant promoure que la gent entengui i descobreixi el territori, però també doncs, d'una manera amable, científica i propera des de l'espai cràter.
L'estudi també s'ha dut a terme des de les universitats de Burgos, l'Autònoma de Barcelona, València i Montpeller, i hi han participat tres garrotxins, Maria Sanya i Llorenç Planagumà i Gabriel Alcalde, que tot i morir fa 4 anys, va ser un dels iniciadors de la recerca. Les mostres que s'han extret d'aquest estudi s'han dut a Tarragona. Una part serviran per fer analítiques i una altra es guardarà per futurs estudis.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El Departament de Territori assegura la bona marxa de la variant i impulsa un immediat asfaltatge sonoreductor. Segons la plataforma, no és un vial, és un carrer. Des de la plataforma afirmen que el missatge que se'ls ha traslladat des de la Generalitat és que el gener del 2024 el projecte constructiu estarà acabat i es podran conèixer els terminis de les obres. Però Bach.
La variant és un tema de mobilitat que porta anys sobre la taula a Olot i que sempre es troba amb algun tipus d'obstacle. És per això que des de la plataforma No és un vial, és un carrer, afirmen que han pactat amb el Departament de Territori un asfaltatge sonoreductor immediat d'aquest tram de la ciutat en una reunió aquest dijous passat. També van aprofitar per proposar de nou la possibilitat de construir únicament la variant d'Olot, ja que segons ells la problemàtica principal en termes de mobilitat es troba a la ciutat. Una de les membres de No és un vial, és un carrer és Duaita Prats.
Els problemes de l'avinguda són molt grans. Nosaltres necessitàvem en primera persona traslladar aquest nou equip quin va ser el naixement, diguéssim, de la nostra plataforma i de les nostres reivindicacions i per què en aquest moment, i cada vegada més, doncs és urgent la construcció de la variant d'Olot i exclusivament per nosaltres, si cal, la variant d'Olot.
Des de la plataforma No és un vial, és un carrer, asseguren que també han pogut conèixer més detalls de com serà la variant que en teoria ha de començar a ser una realitat el 2024. Territori ha confirmat que el recorregut estarà format per carrils 1+1 i que el fals túnels de les preses s'allargaria fins als 900 metres.
Més endarreriments no els podem tolerar, entre altres coses, perquè ens hi va la salut. I per la seva banda ens han absolutament assegurat, i sí que hi ha aquest compromís, de que com a molt a gener de l'any que ve, si fos possible abans, el projecte constructiu estaria enllestit i això voldria dir que l'any que ve les màquines ja entrarien a el que fa la variant d'Olot.
La plataforma a favor de la variant confia en que el projecte segueixi endavant sense dificultats. A més, demanen als partits escollits després de les eleccions municipals que sàpiguen reaccionar millor a tots els problemes relacionats amb la variant.
Relacionat amb política, també Esther Torres vol començar a treballar en la millora dels accessos i la cobertura de Beuda. Serà de les primeres propostes que tirarà endavant quan entri a l'Ajuntament. Torres diu que vol continuar el projecte que tenia el fins ara equip de govern i que tots els regidors, independentment del partit a qui representin, governaran en equip.
Beuda torna a tenir una alcaldessa. Esther Torres, candidata de Junts, agafa el relleu de Bernat Sanz després d'imposar-se a les eleccions municipals del diumenge. Torres fa una mica més de 3 anys que viu al poble, concretament al veïnat de Lligordà, i encara amb molta il·lusió al repte de liderar Beuda.
És un repte molt, molt, molt gran per mi. Estic encantada, ho lluitaré fins al final, ho tinc claríssim, i endavant tot. I més perquè cada cop la dona doncs, està més en temes de política i tot això, i considero que és molt important el tema d'igualtats, tant per un home com per una dona. També és molt difícil conciliar el tema de la família amb la política, però es podrà fer.
Esther Torres diu que el més important un cop entri a l'Ajuntament és començar a tirar endavant les principals idees sorgides en el porta a porta fet durant la campanya, escoltant les propostes dels veïns i veïnes.
Un era el tema de les carreteres, perquè calculant que aquí tots són disseminats, vull dir, és molt important el tema de carreteres. Un altre punt era les xarxes internet, etc., perquè aquí les cobertures són les que són. Un altre punt també que era important era seguir els projectes que hi han. Ja ha començat fa molts anys, que un és la Font de la Quera i la Via Verda, perquè aquesta carretera que tenim aquí a Beuda és molt perillosa.
Una altra de les propostes que voldria tirar endavant la nova batllessa de Beuda és la dinamització del local que hi ha a la planta més baixa de l'Ajuntament per fer-hi activitats culturals i perquè es converteixi en un espai de dinamització veïnal. Torres diu que vol seguir amb el tarannà i tota la feina que ha estat fent l'equip de govern que hi ha hagut fins ara i que tots els regidors que han entrat formaran un equip, de manera que no hi haurà oposició.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'alcaldable de Guanyem, Lluc Salelles, prioritza ser investit alcalde de Girona el 17 de juny i insta tant Junts per Catalunya com Esquerra a aplanar-ho perquè és el més lògic. Salelles sosté que les eleccions han deixat clar que a la ciutat hi ha d'haver un govern sobiranista i progressista i diu que la seva formació és qui millor sintetitza aquests valors. Assegura que la investidura és un primer pas i reclama a Junts i Esquerra votar-lo tenint en compte també el context generat amb el 23J. Més enllà d'això, l'alcaldable de Guanyem diu que ara per ara està tot obert i més enllà per veure com s'articula el futur govern de la ciutat. Així no tanca la porta a cap acord també amb el PSC, però diu que el canvi passarà tant pel lideratge com pel programa. A la mateixa línia, la cap de llista del PSC Girona, Sílvia Paneque, subratlla que no hi ha un acord alternatiu ideològicament sòlid que justifiqui que Lluc Salelles pugui ser alcalde. Després que el candidat de Guanyem hagi instat Esquerra i Junts per Catalunya a aplanar-li la investidura, Paneque recorda que la CUP primer i Guanyem després havien deixat clar mil i una vegades que no acordaven governs amb Convergència i Unió ni amb Junts per Catalunya. No saben quan s'ha produït aquest canvi d'orientació, segons subratlla la cap de llista socialista i guanyadora dels comicis del 28 de maig a la ciutat. Paneque, a més, recorda que els resultats electorals deixen clar que Girona vol un canvi i que la seva és l'única candidatura que ha guanyat vots en comptes de perdre'n. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 36 anys per robar 4.206 euros en joies a la casa on treballava al Far de l'Empordà, a l'Alt Empordà. L'arrestada feia les feines domèstiques de l'habitatge i era quan es quedava sola, quan aprofitava per emportar-se les joies que treia dels calaixos de les habitacions. Els propietaris no van adonar-se'n, ja que es tracta d'objectes que no feien servir de manera habitual. En concret, la dona va robar braçalets, aliances, penjolls, arracades i cadenes d'or, que posteriorment venia en dos establiments de compra-venda d'or. Van ser les contínues transaccions les que van alertar els Mossos d'Esquadra que van iniciar una investigació. I la Guàrdia Urbana de Figueres busca un home per disparar a l'aire amb una pistola de fogueig al barri de Colobret, a Ifugir. Segons avança Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar divendres a la tarda quan una patrulla que circulava pel carrer Vinyonet va veure una discussió entre tres persones. Quan s'hi acostaven van sentir dues detonacions i pel soroll van identificar que es tractava d'un arma de fogueig. Els agents s'hi van desplaçar ràpidament i l'autor dels fets els va exhibir l'arma i va fugir corrent. La policia té identificat l'autor dels fets, un delinqüent habitual.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Tornem a la Garrotxa, on el projecte Rossinyol ja compta amb mentors. Són joves que van començar estant a l'altra banda i que ara ells fan l'acompanyament a altres estudiants. A la Garrotxa, una desena de centres escolars col·laboren amb el projecte creat fa dècades. A casa nostra ja acull una vintena de joves, informa Aniol Puigvert.
El projecte Rossinyol troba les seves arrels a Israel, on a mitjans dels anys 70 s'estableix un programa nacional de tutoria per a escolars en situacions desafavorides anomenat Parac Project. En la mateixa línia, a la dècada dels 90, la Universitat de Malmö va adaptar el projecte a les característiques de la ciutat. Un 52% de la seva població és d'origen estranger i s'hi plantegen problemes d'integració, de desigualtat i d'exclusió. La tècnica de joventut comarcal és Roser Soms.
Els agrada molt participar i, de fet, un any, ara comencem, després d'unes portem moltes edicions i ara comencem doncs, a haver-hi mentors o mentores que en el seu moment havien estat mentorats o mentorades. Per tant, això és un, bueno, és una molt bona senyal, un bon element conforme és un projecte que funciona.
Els mentors de Projecte Rossinyol acompanyen a un nen o nena d'origen estranger durant un curs acadèmic perquè en el futur pugui també assolir la universitat, conegui millor diferents espais culturals i de lleure de la ciutat i pugui millorar les seves competències d'expressió oral en llengua catalana. La finalitat del projecte és afavorir la seva inclusió social, cultural i lingüística i el seu desenvolupament personal i formatiu. A través d'un vincle d'amistat entre la persona mentora i mentorada i de trobades constants en el temps, aquests objectius poden esdevenir una realitat, com explica Soms.
En aquests mesos, un cop a la setmana, van quedar, normalment és al cap de setmana, perquè entre setmana, doncs, bueno, entre que o estan estudiant a Girona i d'altra mainada doncs, tenen algun dia ocupat, doncs, normalment queden al cap de setmana i fan activitats de tot tipus, culturals, socials, educatives, esportives.
El projecte Rossinyol es fa en 21 municipis de la província de Girona, entre els quals hi ha Olot.
Abans dels esports, parlem del valor de la dalla i dels oficis antics. Això és el que pretén fer cada any els hostalets en bas amb motiu del Dia de la Dalla, una eina del camp que servia per segar. Aquest diumenge, el poble de la Vall acull la 23a edició d'una diada que inclourà tallers, xerrades i el tradicional concurs de dallar. Natàlia Moreno.
Ja fa més de dues dècades que els hostalets d'en bas dediquen un dia a posar en valor una eina del camp molt utilitzada pels agricultors fa ja algunes dècades, però que ha quedat pràcticament en desús en l'actualitat. Es tracta de la dalla, una eina que servia per segar. Ho explica en Miquel Costa, dallador.
Era per tallar usarda, trapadella, herba, per donar verd a les vaques, però en general era per secar, posàvem la cabanya, fèiem pallers per menjar per l'hivern, perquè a l'estiu ja els engegaven al bosc.
Això ara gairebé ningú deu utilitzar-ho, no, ja?
No. Ja s'ha perdut, ara tot embalat.
En Miquel té 85 anys i encara recorda que el seu pare li va ensenyar a fer anar l'eina quan tenia 15. Actualment són les màquines i els tractors qui faciliten aquesta dura feina del camp, però per un dia la Comissió de Festes dels Hostalets organitza una fira artesana i un concurs per recordar i homenatjar aquest vell ofici. Ho explica la Marta Vila, membre de la Comissió de Festes dels Hostalets d'en Bas.
L'objectiu una mica és preservar un ofici de tota la vida, com és el fet de dallar. Llavors la idea és que sigui un dia tant per gent gran com per famílies, com per gent de totes les edats, per conèixer oficis antics que malauradament s'estan perdent i també com homenatjar a tota aquella gent gran que van dedicar tants i tants esforços en el món de l'agricultura i la ramaderia.
El Dia de la Dalla es durà a terme aquest diumenge al matí i la gent podrà assistir a un taller de paper, a un de fang i a un altre de destil·lació de lavanda, així com també una xerrada que parlarà sobre els horts. La part més cultural anirà a càrrec de la Mar Boleny i de Manelic de Pera. També es farà un esmorzar de ganivet i forquilla i un dinar popular.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Aquest dijous en esports parlem del director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Racet, que ha admès que caldrà paciència i humilitat per fer una bona temporada a Tercera Federació. El club ja ha començat a planificar la nova campanya després del descens i ja ha posat la primera pedra del nou projecte amb l'arribada del nou tècnic, Pedro Dolera. Informa Guillem Guardiola.
En una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Olot, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Racet, apunta que la temporada a Tercera Federació no serà gens fàcil. Després d'una complicada campanya i d'un dolorós descens, la planificació de la temporada ha començat amb l'arribada de l'extècnic del Prat i l'Europa, Pedro Dolera, que, segons el director esportiu del club, respon a un perfil similar als darrers entrenadors que ha tingut el club, un tècnic amb idees clares i que vulgui la pilota. Admet que s'havien contemplat altres opcions, com la de portar Héctor Simón o Miquel Àngel Muñoz. Racet es mostra optimista.
Cada vegada que, desgraciadament, que ha sigut dues, hem baixat amb la dificultat que hi ha amb un descens a nivell anímic, a nivell de confiança, a nivell que els jugadors volen marxar, doncs s'ha aconseguit fer un nou projecte i tornar a pujar. Des de la primera persona, jo crec que hem de ser humils, els últims anys de tercera divisió s'ha aconseguit l'ascens, però això no vol dir que aquest any, com que l'Olot ha baixat i estem a tercera, doncs l'Olot aconseguirà l'ascens sí o sí.
Després de l'elecció del nou comandant del vaixell, a la plantilla també s'hi veuran canvis. Raset assegura que ja ha començat una ronda de contactes amb molts noms, com per exemple el de l'olotí Marc Nierga, que podria tornar. Segons el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, hi ha jugadors que voldrien seguir, la junta directiva creu que s'ha acabat un cicle i jugadors amb objectius esportius més ambiciosos i, de moment, econòmicament inviables de mantenir, com podrien ser Urri, Manel Busquets o Ayala. Raset assegura que el club ha posat molta il·lusió en els joves, tot i que avança que Callís, per exemple, podria tenir ofertes per marxar de l'Olot.
No estic massa d'acord que els hàgim de convèncer. És a dir, si es volen quedar, el club farà un esforç econòmic fins on sigui possible. Jo em referia a Terme, a Forés, a Manzano, a David Pedrosa, que està cedit a l'Adam, és a dir, jugadors del juvenil, que aquest any s'ha aconseguit pujar a nacional.
El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset, s'ha responsabilitzat del descens i ha assegurat que té tota la confiança de la junta directiva del club.
I un apunt referent també a la Unió Esportiva Olot, la segona baixa del conjunt olotí és Ernest Forgas. És la segona baixa de cares a la pròxima temporada del conjunt olotí després de conèixer la sortida de Jordi Xumetra. El davanter barceloní marxa de la Garrotxa deixant una bona imatge, tot i el descens a l'equip a tercera. Tot i que al principi el davanter de 29 anys no estava del tot encertat de cara a gol, acabar la temporada com a segon màxim golejador del grup, amb un total de 12 gols en més d'una trentena de partits, que malauradament no han servit per aconseguir la permanència. La sortida d'Ernest Forgas és la segona de cares a la pròxima temporada i també la segona a la zona ofensiva dels olotins. I parlem també de futbol base, perquè el torneig de futbol base de les Preses reunirà una quinzena de clubs aquest cap de setmana. Aquest serà el 13è any que el club acomiada la temporada amb una competició que inclou totes les categories del futbol formatiu. L'Olot, el Bus de Tosca o el Torelló són alguns dels clubs que hi participaran.
Les temporades van posant el punt final després d'uns 10 mesos de competició. Ara comencen a agafar més protagonisme els tornejos durant els primers dies de juny i, posteriorment, durant l'estiu, els diversos campus que s'organitzen a la Garrotxa. És el cas del Club Futbol Les Preses, que a partir d'aquest divendres engega la 13a edició d'un dels tornejos més importants a escala comarcal. Durant 3 dies, la pilota correrà pel camp municipal, on passaran totes les categories del futbol formatiu. El president del Club Futbol Les Preses és Xavi Colomer.
I és un torneig una mica diferent dels altres, perquè el que sempre hem intentat des que vam començar a fer aquest torneig és que tots els equips del futbol base de les Preses en un cap de setmana tinguin doncs, el seu propi torneig. No? Això des del tema des de prebenjamins fins als juvenils. No?
El torneig del Club Futbol Les Preses començarà aquest divendres a partir de 7:45 del vespre amb l'etapa juvenil. En aquesta edició hi participaran un total de 16 clubs, 7 de la Garrotxa, 1 del Pla de l'Estany, 3 d'Osona, 3 de l'Alt Empordà i 2 del Gironès. Seran aproximadament uns 40 equips que portaran més de 500 jugadors durant aquests 3 dies, una xifra que segueix la línia dels darrers cursos.
Sí, cada costa més, però encara nosaltres tenim la sort que hi ha muntones d'aquestes característiques, si no fos pels pares seria impossible poder organitzar, vale? I nosaltres tenim la sort doncs, que tots els pares del club doncs, estan involucrats en aquest torneig i col·laboren de manera desinteressada.
Els partits tindran una durada diferent depenent de la categoria que es jugui. En el cas del futbol 11, els partits tindran una durada d'uns 30 minuts i els més petits jugaran aproximadament uns 20 minuts per enfrontament.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Sense límits. Fins aquí el primer informatiu migdia d'aquest mes de juny, d'aquest dijous 1 de juny de 2023. Més informació a partir de les 3 de la tarda amb els butlletins informatius i, com sempre, minut a minut, a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.